Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Hi ha oients que, gràcies al servei de la ràdio que retransmet cada dia les pregàries monàstiques, han descobert en els monestirs recintes d'espiritualitat i de cultura. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
El més escandalós és que no reaccionem davant les injustícies. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, el doctor Jaume Oller ens parla de la necessitat que la medicina arribi a tothom, especialment a indrets on la situació és molt precària. Oller, que és especialista en malalties infeccioses i epidemiologia, és fundador de l'Associació Catalana per a la Prevenció i Tractament de la Tuberculosi al Tercer Món.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar.
Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Josep López de Lerma. L'exdiputat de Convergència i Unió ens presenta un recull de microrelats sobre la seva etapa a la capital espanyola, el seu llibre Cuando pintábamos algo en Madrid. Josep López de Lerma, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui tenim un personatge de primeríssima fila. Tenim el Josep López de Lerma, antic diputat del país, que ens ha fet un llibrot que està fantàstic. Tenim Quan pintàvem alguna cosa a Madrid. Hi ha la versió en català i la versió en castellà. Què tal, Josep, com estàs aquí?
Doncs molt bé.
Pues vinga, com cada setmana començarem a fer-te les preguntes de rigor. Què tal, Josep, com estàs?
Doncs molt bé.
Doncs vinga. A
la teva disposició.
Consideres un retrobament el teu passat amb aquest llibre?
Sí, ho és. Objectivament ho és.
Servei o salvament? Explica'ns la diferència.
El servei consisteix en que durant una època de la teva vida et dediques a les afers públics i després tornes als afers privats. La salvació d'un país, que és el sentit de la frase del Jordi Pujol, que jo recordo, que jo recullo en el meu llibre, és salvar-lo de potencials enemics, encara que indeterminats.
En Siurana estava per la independència?
En Jaume Siurana, el doctor Siurana, estava per la independència. I així es queda reflectit en el meu llibre, i ho vas posar en un Consell Nacional, que aquest era l'objectiu últim.
Pujol no estava per la independència, li devia venir per lo dels alans alemans?
No ho sé, però en tot cas sí sé dues coses. Una, que quan jo m'he escrit en el partit, que el partit encara no estava legalitzat, ja hi figurava en els estatuts i en els programes el dret a l'autodeterminació. Això no va canviar durant la meva estada en allà, però sí que en Pujol aparca aquest dret exercint un tipus de política que era la de cohesió del país i la seva, entre cometes, diguem-ne, nacionalització. Això és cert.
Per què no es va voler mai tenir ministres per part d'en Pujol?
Això hauria de contestar un Pujol, però jo deixo dit en el llibre i relato que en Pujol, l'explicació, l'única explicació que jo li vaig sentir dir a en Pujol i d'altres militants és de que si tenien ministres a Madrid no podien reivindicar. I davant de la política de la constant reivindicació, jo contraposava, aleshores i avui, en el llibre, la necessitat d'estar present allà on es prenen les decisions.
La Carmen Alcoriza es deu haver quedat sense feina, no?
El Carmen Alcoriza es va jubilar.
Ah, sí,
en el seu, en el seu moment. No. Va arribar-li l'edat de jubilació i va fer una cosa estupenda, que és jubilar-se. Suposo que té altres activitats. I la desitjo llarga vida perquè és una persona excel·lent.
Ara una pregunta una mica forta.
A veure.
Quina mania amb la Unió Democràtica de Catalunya, tu?
Sí, una mania que ha portat, diguem-ne, que com a conseqüència del gir que fa l'Artur Mas, a qui faig responsable tota l'actual situació política que viu a Catalunya, es trenca la coalició, es trenca la coalició. Però, diguem-ne, sempre ha sigut una conllevància, no? El que se'n deia a la Guerra Freda, una coexistència.
Ja. Yeah. A mi també m'ha passat que el més proper és la perpetuïtat. Que vas a un lloc per un dia i t'hi quedes 10 anys.
Sí, doncs, vigita una mica, el Jordi Pujol en crida perquè havia de substituir un diputat a Corts que s'anava al Parlament de Catalunya en la primera legislatura, i m'ho diu tot pixant en el quarto de bany del seu despatx, i després ja instal·lats en el seu lloc de treball, em diu, escolta, hi vas de manera provisional. I aquella provisionalitat, que podia tenir una durada d'uns 3 anyets, no pas més, es van convertir en gairebé 25 anys.
Fraga sembla que només volgués posar pals a les rodes, no?, segons vosaltres, o segons tu.
Bé, en Fraga venia d'allà on venia, i si bé, diguem-ne, les hemeroteques parlen de que era un home progressista dins del sistema, diguem-ne, franquista, i ho era, i segur que ho era, en aquell sistema i aquelles coordenades i en aquell àmbit jurídic, després va ser un home molt i molt conservador. Sobretot respecte de les autonomies, i les autonomies enteses des d'una perspectiva d'autogovern. Per tant, en Parlament i en govern propi i amb unes competències pròpies. Ell, una autonomia que en diríem administrativa, que és la que tenen les diputacions provincials, la tolerava, no admitia l'altra.
Quina mania amb no voler entrar al govern per part de Pujol?
Sí, ja ho explico, que per nombroses vegades Pujol va negar, diguem-ne, o es va oposar que Ciu ja, aquí no sé si amb connivencia o no per part de Unió Democràtica, però m'estaria molt que existís, perquè hi havia decisions que les prenien ell i s'ha acabat, no?, va dir-li no a la proposta d'entrada en el govern de Ciu a Adolfo Suárez, en el Felipe González i en el propi Aznar, en diverses ocasions dels tres, no? Jo mantinc el que ja he dit. S'ha d'estar allí on es prenen les decisions, que és en el Consell de Ministres, no pas, diguem-ne, amb una tasca absolutament reivindicativa, i en el cas, diguem-ne, dels diputats catalans i senadors catalans de Ciu, de vigilància, de que, ai, no es trepitgin les nostres pròpies competències a través de les lleis orgàniques o les lleis de bases, home, va més estar en el Consell de Ministres, no? I allà atures gols que te poden fer, els atures en allà. I en fas de gols, i a més, en fas de gols, no? I amb un altre, diguem-ne, un altre element de força. Si no estàs d'acord o et fan la vida impossible el que sigui, t'aixeques i te'n vas. I aixecar-te i anar-te'n d'un Consell de Ministres, quan no es té la majoria absoluta per part del principal govern, és que aquell govern cau, es convoquen eleccions i tornem-hi.
Pujol, quan li convenia, es convertia en una agència de patents, no? Inventava coses.
Sí, inventava coses i a més, enviava, com també ho he recollit en el meu llibre, en el cas de Roca o el cas del propi Maragall, doncs redactava cartes que no les signava, però que el destinatari sí que sabia que era d'ell, o sigui, ho feia d'aquesta manera, no?
L'Andelino la Villa igual es finja?
Bueno, això li deia Leopoldo Calvo Sotelo, però l'Andelino la Villa, conjuntament amb el mallorquí Pons, aquest ja va morir fa uns quants anys, han estat per mi els dos millors presidents que ha tingut el Congrés dels Diputats.
Els Reis es varen equivocar al no deixar entrar els nacionalistes a CiU i el PNV l'endemà del cop?
Sí. Jo crec que va ser una desafortunada decisió de la Casa del Rei.
No sabia que Calvo Sotelo fos el Tibo i Padán. El Tibo una mica, perquè el Tibo era alt, no?
El Tibo... si ens entenem, diguem-ne, l'origen de la paraula, origen grec-romà, no és igual a alt, no? A altitud, sinó... diguem-ne, com a nota de manifesta diferenciació d'aquesta persona respecte del reste dels humans. És a dir, es posava en una situació com estigués en el pòdium, però no el pòdium, diguem-ne, olímpic, i el primer, el segon i el tercer, sinó en un únic pòdium. No? Padán, home, en el meu llibre es recull... tot el que va ser, diguem-ne, resumidament, part de la seva vida política i fins i tot quan li otorguen, diguem-ne, el ducat en què es troben en una complexitat enorme en funció del nom que li volia donar, que ja la tenia la Casa d'Alba, no?
Tu, igual que jo, no aprecies les dictadures.
No.
Però com a administrativista que ets... Hem de saber que les lleis més perfectes que de l'ordenament jurídic espanyol és una, la llei del règim local, que és d'en Primo de Rivera, i l'altra de procediment administratiu, que és d'en Franco. És curiosíssim, això, no?
Sí, i encara més curiós, ahir estava treballant-hi amb el Codi Civil, que el Codi Civil nostre ens vingui de finals del segle XIX i d'en... ara recordo el nom, que va ser un president de la República, no? Perdona, d'en Canalejas.
D'en
Canalejas, disculpa, Canalejas, no? La veritat és de que, deixant al marge, diguem-ne, el tema d'autocràcia o autoritarisme versus de democràcia, les lleis del període d'en Franco, tècnicament, i des de la vessant de seguretat jurídica, eren molt millor de les que ha fet la democràcia, que va, en aquest sentit... cap a un infinit complex, com saps perfectament, en el que, com a disposicions finals o addicionals, etc., d'una llei que porta per títol el barri, te poden arribar a parlar de temes de sanitat, de temes d'educació, de temes d'administració local, que és cada ciutat, etc., etc. Per tant, es legisla molt i, a més, pèssimament, en complexitat. Amb una inseguretat jurídica que els primers que la rebem som nosaltres, els juristes, els advocats, no? Però, en segon terme, qui els rep és la persona a la qual va destinar d'aquella llei, a les persones físiques o jurídiques, no? És així.
Per què no hi ha hagut mai un consens amb l'ensenyança? Tu, que provens també del món de l'ensenyança, no? Tu hi has estat molts anys. No?
Jo he estat molts anys, jo sóc mestre, però, a més, hi vaig exercir. Però, a més, he estat en els últims anys professor de la universitat, d'aquí, de la Universitat Internacional de Catalunya i de la Universitat de Girona. I tinc vocació, diguem-ne, pedagògica, en aquest sentit.
Això es porta,
perquè fins i tot quan exercia de diputat doncs, si era conviat a alguna universitat a donar alguna ponència, alguna classe, o a dirigir uns cursos, etc etc, jo m'hi apuntava feliçment, eh? Feliçment, no? Aleshores, per què a la pregunta que em fas concreta? Doncs la resposta es troba en que es volen fer... És a dir, això ve de lluny, això ve de lluny, i aquest país no s'ha posat al dia en aquest tema. Ve de lluny en el sentit de que els poders públics, mitjançant l'ensenyament, volen donar dogmes, òbviament partidistes o partidaris, en l'alumnat. El volen formar en les seves creences. Cosa que es pot donar, però amb una infinitèssima part, diguem-ne, de la ciutadania, perquè aquest noi, aquesta noia, va evolucionant, va coneixent noves coses, va tenint més i millors, diguem-ne, elements de reflexió i, sobretot, coneixements, i, per tant, allò que ha sembrat, que podia donar-te com a resultat un arbre, doncs et dona com a resultat una roca.
Ja.
Per dir-ho de manera, diguem-ne, molt així, molt a precari, no? Molt d'estar per casa, no? Però, clar, i en canvi, no s'ha vist l'educació i la formació, perquè educar i formar són coses distintes, ensenyar, educar i formar són coses distintes, però, bueno, que es poden unificar en el sistema educatiu, perquè no, es poden, tinguent en compte que el primer que ha d'educar són els pares. Això per comptes comptant, no? Però, bueno, es poden donar en el sistema educatiu el que hauria de ser, diguem-ne, valors per la convivència, per tant, valors, diguem-ne, absolutament democràtics, i eines per poder viure dignament en el treball, el dia de demà. És a dir, per tenir uns joves molt ben preparats per assumir tots els reptes que ara va increscendo. I això no s'ha fet.
Per què no es va posar mai amb l'impost d'activitats econòmiques? Perquè ho podia fer amb Pujol, que això va matxacar no sé quanta gent.
Bueno, perquè primer és un impost estatal. Per tant, en aquesta matèria Catalunya no en tenia ni en té la competència, almenys la competència plena en el sentit de crear-lo o de no crear-lo. I perquè, com també l'IBI, eren impostos en què en els discursos de presentació dels projectes de llei corresponents, els dos projectes de lleis corresponents, eren impostos, diguem-ne, transitoris, provisionals, en la línia de provisionalitat que hem parlat abans, que, com dic en el meu llibre respecte de la meva persona, doncs l'estat de provisionalitat és el millor estat de permanència en el temps.
Ja, ja. Les televisions autonòmiques van ser un desafiament en tota regla, segons tu.
En el moment de la creació de TV3 i d'Euskal Televista, va ser un desafiament en tota regla, només per un motiu, perquè el govern central, aleshores presidit per Felipe González, per tant, govern socialista, no en volia. Però és que la llei que regia el servei públic de televisió, que encara regeix el servei públic de televisió, ho permetia. És a dir, ho permetia en el sentit de que hi havia una escletxa, i es va aprofitar aquesta escletxa. Però per això, diguem-ne, va haver-hi aquella dialèctica tan dura entre el govern espanyol i el govern d'Euskadi i el govern de Catalunya, no? I per això també, des de la anomenada il·legalitat del llavors projecte, es va passar a la legalitat del projecte, perquè es van donar compte que hi havia una escletxa legal, però que aquesta escletxa legal s'havia, ells deien, i possiblement tenien raó, ho varen fer-ho després, s'havia de desenvolupar.
Roca sempre es va equivocar amb les coses més decisives. També ens ho expliques, això.
Sí, hi ha un llibre, precisament, que de fa molts i molts anys, d'un periodista de l'època, que el va conèixer molt, que ho va subratllant al llarg de tot el llibre, no?, no ha estat encertat en el moment que tocava. Potser, aquesta és la meva visió, perquè ell anava molts anys per davant d'aquell moment. O sigui, la seva visió era molt llarga i, per tant, no era la visió del moment acompanyada d'una altra visió d'un altre moment, etc, etc. Recullo en el llibre una frase contundent que em va dir el Pasqual Maragall, tot sopant, que és: Roca és un fracassat. Per tant, és molt més dura.
Aviam, què era un sopar frugal a la Generalitat d'en Jordi Pujol? Mongetes i patates? No. Això és que m'hi he fixat, tu, perquè hi fas... Ho apuntes?
Sí, sí. Una sopeta i un tallet de carn, em diguis de quina tipologia, suposo que era de vaca, de ou, o el que sigui, però tan petit com dur, absolutament dur. Jo els postres no me'n recordo, perquè jo no prenc habitualment postres, no me'n recordo, però potser sí que hi havia potser algun fruit sec, potser per cas, no? Per tant, sí, és que Pujol era molt... O sigui, en matèries de gastronomia, en Pujol era, suposo que segueix igual, perquè això va amb la persona, era un negat. És a dir, jo alguna vegada li havia... Perquè anàvem a sopar, per exemple, després d'alguns actes electorals o el que sigui, i deia, bueno, anem a sopar, sí, molt bé, molt bé. Els sopars seus eren sempre molt a la catalana, el pan... O sigui, avui es porta en alguns restaurants un plat de diferents olis o d'oli per posar-hi sucar-hi el pa. Jo, com era petit, això ho havia vist a casa. Era comú. Però després va desaparèixer. I després, clar, m'ha trobat amb en Pujol que em recupera aquell hàbit que a casa havia vist. I ara resulta que això es porta en els millors restaurants. Però torno al tema. En Pujol era molt capaç de abans de sopar, prendre's un cafè. I clar, jo de vegades li havia dit a l'hotel Fornells Park de Girona, m'he dit, president, anem malament, eh? Dir, a aquestes hores ja no toca prendre cafès, no? I, d'acord. Doncs em porti pa amb oli. I posava pa amb oli, no? I així es començava, no? Per tant, era un home, i com tu vas dir, un home que, des del punt de vista gastronòmic, ortodoxa, era un absolut heterodoxa.
Vaja.
No li donava cap mena d'importància. Per ell, menjar era una necessitat humana, no un plaer.
Vaja. Per què no es va aprofitar més quan tenia la clau del govern? Perquè en Pujol va tenir la clau del govern del país.
Sí.
En dues paraules, eh?
Sí. I en el llibre, quan descric una... dono compte d'una reunió del Comitè Executiu Nacional en el que diem no a l'entrada del Felipe González, doncs jo ja dic en el meu llibre, quan pintàvem alguna cosa a Madrid, la sorpresa més gran que jo vaig tenir aquell dia era que en el moment de fer ell mateix, de manera, diguem-ne, formalment, improvisada, em fa una llista de 4 o 5 temes d'allò que en direm menor quantia. En direm menor quantia, no? El primer era, podem demanar-li... Què li podem demanar? Doncs li podem demanar una ràdio, naturalment a favor de la Generalitat, que arribi a tot el món, que era Ràdio Exterior d'Espanya. O sigui, el model és Ràdio Exterior d'Espanya, perquè aquí, en aquest país, no en teníem cap altre model. És Ràdio Exterior d'Espanya, no? Jo vaig quedar molt sorprès perquè, home, mira, en aquell temps, bueno, ja superat per les televisions, etcètera, podia ser... No li nego d'importància. No li vaig negar, ni avui li nego d'importància. Però, home, em semblava que el tema de finançament, posem per cas, era molt més important que no pas tenir una Ràdio Exterior d'Espanya. Primer s'ha de tenir diners a la caixa per fer-la, no?
L'Antoni Bruguera és amic meu, ho sabies? Veig que també vas tenir tractes amb ell, no? Treus el llibre diverses vegades, El magistrat.
Sí.
És amic personal meu. Sí, d'aquí sí. Un saludo i una gran abraçada.
Doncs igualment, diríem, sí. Va ser un candidat fallit.
Un lladre posat a vigilant de bancs. Des de luego, la relliscada del Pasqual Estivill ha fet època, que ha durat fins ara, no?
Sí, sí. I nosaltres vam tenir el dolós, diguem-ne, encàrrec de posar-lo als altars. Bueno, el Consell General del Poder Judicial, que es va fer, com dic en el llibre, per la porta de darrere, en el Senat, amb una votació, diguem-ne, de totalitat, que englobava tres coses distintes. Això va portar-ho a terme el senyor Joan Rigol.
Bueno, doncs molt bé, doncs fins aquí. És un llibre molt bo sobre el que va passar en la política catalana a Madrid. Llegiu Quan pintàvem algo a Madrid, d'en Josep López de Lerma. És fantàstic, us el recomano.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.
My guitar.